Benvinguts al Fem Salut.
Avui amb el doctor Joan Marçal.
Bon dia. Com heu pogut sentir a la introducció, tornem a estar un mes més a l'espai de Ràdio Falset del Fem Salut. Avui tenim el doctor Joan Marçal. Ell treballa al Servei d'Endoscòpies de l'Hospital de Sant Joan de Reus des de l'any 1992 i amb ell passarem una estona xerrant sobre un tema, diguéssim, en el que està basat i en el que treballa de forma habitual, com són els càncers a nivell digestiu i concretament a nivell de colon. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
Primer que res, ens agrada sempre quan comencem a parlar d'un tema és situar una mica l'abast de del que anem a parlar. Si et sembla, podríem situar una mica el que nosaltres els tècnics de salut, diguéssim, parlem una mica de l'epidemiologia, és a dir, el número de casos que trobem en general de neus abdominals. Concretament potser ens centraríem una mica més en el del colon, però també podríem fer una mica de referència als altres, com són el d'estómac o de pàncreas. Què ens diries al respecte?
Molt bé, primer un petit incís, que treballo a l'Hospital de Sant Joan des de 1992, però al Servei d'Endoscòpia des del 2001. Prèviament havia estat al Servei de Cirurgia i d'Urgències. Uh-huh. Bueno, tancat aquest incís, el càncer de colon és un càncer bastant freqüent. De fet, a Catalunya és el càncer més freqüent si considerem globalment homes i dones. O sigui, en homes és el segon càncer més freqüent perquè el de pròstata és més comú, en dones és més comú el de mama, però com que el càncer de mama és molt esporàdic en homes i el de pròstata no existeix en dones, si ho agafem globalment, és el càncer més freqüent en homes i dones a Catalunya. I es dona aproximadament un cas cada 1.000 habitants cada any, o sigui, 1.000 casos per milió d'habitants i any a Catalunya. Això en el nostre mitjà. Ha tingut una certa tendència a augmentar durant els darrers anys i aquesta tendència sembla que continua, tot i que la projecció pel futur és que s'estabilitza una miqueta, sobretot als casos més joves, clarament.
També, a banda del de colon, dins dels càncers abdominals, parlaríem de l'estómac i del de pàncreas, sí, que són uns casos, diguéssim, tots hi haver-ne casos, perquè n'hi ha, ni tots n'hi coneixem o n'hem sentit parlar amb coneguts, no són tan habituals, són més esporàdics.
Sí, el càncer d'estómac es donen uns 200 casos per milió d'habitants, o sigui, aproximadament la cinquena part que el càncer de colon i recte, i el càncer de pàncreas és encara més infreqüent. Després hi ha altres càncers abdominals, també com el de fetge, però que normalment es donen a persones cirròtiques, o sigui que tenen una cirrosi hepàtica, i bueno, hi ha altres càncers que no són digestius que també es poden donar en l'àrea abdominal. Però sí, diguem que el més freqüent, el més comú, és el càncer colorectal, que és de colon i recte.
Si et sembla, abans de començar a parlar de com es detecta i què podem fer quan malauradament una persona pateix aquesta malaltia, què podem fer per mirar de previndre, de minimitzar el risc de que algú acabi patint aquestes afectacions? Ja sabem que no podem fer que no ho pateixi, no podem arribar al risc zero, però minimitzar, si més no, aquest risc.
Sí, bé, el risc zero no, però en determinats grups de població, que després, si hi ha temps, podem parlar una miqueta d'això, es pot arribar a un risc molt, molt baix. Per prevenir, s'han de conèixer els factors de risc, perquè s'ha d'actuar sobre els factors de risc. Amb alguns factors de risc podem actuar i altres no, no? Els factors de risc per al càncer de colon i recte són, d'una banda, l'edat, perquè és molt rar, és un càncer molt rar abans dels 50 anys, o sigui, normalment se dona a partir dels 50 anys. Sobre l'edat no podem incidir, perquè l'edat corre, eh?
L'edat hi és. Sobre el fet de ser home o dona, segurament afecta més a homes.
Tampoc podem incidir, però sí que és cert que es dona més en homes que en dones, potser una mica més de 3 casos en homes per cada 2 en dones. O sigui, més o menys va per aquí, potser una miqueta més. Altres factors, o sigui, per tant tenim com a factors de risc l'edat, el sexe, no? Altres és el fet de tenir pòlips al còlon, si són d'un tipus que són adenomatosos, d'algunes malalties inflamatòries intestinals, com la colitis ulcerosa, la malaltia de Crohn...
I són malalties que, a més, en aquest cas, solen afectar persones una mica joves.
Sí.
Aquest tipus de malalties.
Bueno, poden afectar qualsevol edat, però és evident que una persona que té una malaltia d'aquestes, encara que l'adquireixi a la joventut, després aquesta persona arribarà gran i tindrà aquesta malaltia que és crònica, que li durarà tota la vida, la tindrà durant tota la vida, i durant aquest període el seu risc d'adquirir un càncer colorectal és superior al de la població general. Per tant, és una població que té un factor de risc afegit i que s'ha de controlar d'una altra manera. Després, altres factors de risc són els antecedents, tant els personals com els familiars. Per exemple, una persona que ha tingut un càncer de colon o de recte, nosaltres normalment parlem de càncer colorectal, o sigui, agrupem el colon i recte, que és tot el budell gros. Una persona que ha tingut un càncer colorectal té més risc de tenir un altre càncer colorectal, malgrat que li hagin tret una part, un segment de colon, té un risc més elevat que la població general. Per tant, també haurà d'estar sotmesa a un control més estricte. I els antecedents familiars.
Exacte. Si un té un antecedent familiar, gent a la família que ha patit aquesta alteració, doncs té més números o té més possibilitats de...
Sí. La major part dels càncers colorectals se donen en persones que no tenen cap antecedent familiar, però sí que és conegut que l'antecedent familiar augmenta el risc. Alguns per qüestions hereditàries, que són poques, i altres per malalties hereditàries, com algunes polipòsis, o alguns càncers hereditaris que ja que són prou coneguts i que són poblacions que estan bastant controlades i bastant... Perquè a la que surt un cas s'estudia tota la família. No? I el fet d'haver tingut algun familiar, sobretot algun familiar de primer grau, que són pares, fills i germans.
I en els que podem incidir, hem parlat una mica de les...
Sí, clar, tot això no podem incidir.
Les causes en què no podem incidir?
Sí, podem incidir en altres factors com són els factors dietètics, el sedentarisme, l'obesitat, el tabac, que són causes conegudes de càncer colorectal. Per exemple, en quant a la dieta, bueno, o sigui, per fer una prevenció primària el que hem de fer és incidir en aquests factors, no? Per exemple, amb la dieta, no?
En aquest cas,
un estil de vida saludable.
Amb menjar verdura, menjar fruita,
exacte,
menjar menys quantitat de greixos animals, s'entén? I una mica, una dieta saludable, d'entrada.
La dieta saludable ens anirà molt bé per moltes més coses, no? Sí que és cert que el que has anomenat tu, no? Com és la fruita i la verdura, són elements alimentaris que contenen molta fibra. Hi ha estudis contradictoris, però sembla que sí que la fibra tindria un factor afavoridor per prevenir el càncer de colon o disminuir la incidència. No? El peix també afavoreix, no? De cara a
és un element que pot ajudar-nos
pot ajudar a prevenir el càncer de colon. En canvi, la carn vermella, sobretot consumida en excés, sí que s'ha vist que està relacionada amb un major excés de
amb un major risc de
càncer de colon. De totes maneres, són petites, els índexs són petits, però clar, estem parlant d'un estil de dieta que ens anirà molt bé també per prevenir altres malalties com les cardiovasculars.
I també hem comentat el sedentarisme. El sedentarisme malauradament, en aquesta societat que ens toca viure, no tothom, evidentment, però hi ha molta gent que el sedentarisme lo té com un hàbit, no? I hem de promoure l'activitat física per moltes coses, però entre altres coses també una mica per minvar aquest risc del càncer.
Sí, això és un factor de risc probablement conegut, el sedentarisme. L'activitat física és un factor protector i l'excés de pes també és un factor de risc. O sigui, una dieta inadequada juntament amb el sedentarisme doncs produeix excés de pes i tot aquest grup d'elements doncs augmenten la incidència o el risc de càncer de colon.
I has anomenat també el tabaquisme, que una mica la gent el situa més en el que augmenta el risc del neo de pulmó, però en aquest cas també té una incidència en altres tipus de càncer, com és el cas.
Sí, en molts, sí, sí. De pulmó, de llavi, de laringe, i en el cas del càncer de còlon també, també està demostrat, i l'alcohol també. L'alcohol consumit en quantitats moderades, altes. Tota aquesta prevenció primària, en realitat, es basa en promoure un estil de vida saludable, no només de cara al càncer de còlon, sinó
que és en general.
Altres avantatges, però sí que són uns comportaments que disminueixen el risc de càncer de còlon.
Passem a parlar una mica de què hem de fer per detectar tot plegat. Has anomenat abans que a les persones que tenen alguna mena de risc incrementat de patir aquest càncer, és a dir, que tinguin antecedents, que tinguin alguna malaltia prèvia, etcètera, se'ls fa un seguiment especial.
Sí.
Quin tipus de... que nosaltres anomenem proves de cribatge, és a dir, per detectar càncers d'aquest estil a nivell primari, que sense que hi hagi desenvolupament podem trobar. Em ve ara al cap doncs, una prova que es diu sang oculta en femta, és a dir, buscar a la femta doncs, que hi hagi una mica de sang, i això doncs, pot ser una cosa que ens doni informació a l'hora de poder dir que aquella persona s'ha de fer un estudi més a fons.
Sí. A veure, aquí podríem distingir dues parts. O sigui, per el que comences a parlar, aquesta població de risc, que pot tenir un risc més elevat que la població general pels antecedents personals o familiars, o per les malalties genètiques, o perquè els han diagnosticat que tenen pòlips de còlon o alguna cosa així. Aquestes persones normalment se someten a colonoscòpies periòdiques, no a test de sang oculta en femta. El del test de sang oculta en femta té una gran utilitat, que és el cribatge general. El cribatge d'un grup de població aparentment sana. I això s'està implementant a Catalunya. Hi ha algunes regions sanitàries que ja ho estan fent, per exemple, a Tortosa. Aquí a l'Hospital de Reus estem a punt de fer-ho, hem d'acabar de lligar tots els mitjans de com es farà. I això consisteix en enviar una carta a tota la població, a tot un grup de població que són els més grans de 50 anys.
Perquè ens entenguem, seria una mica el que s'ha fet amb les dones fins ara, de les mamografies.
Exacte,
a partir d'una certa edat, doncs, que és quan s'inicia el major risc per patir aquesta patologia, i llavors se fa un... Pues això, que la persona es vagi fent la prova pues, de manera rutinària, tothom, a partir d'una certa edat.
Exacte. En el cas del càncer de còlon, se faria a partir dels 50 anys. I sembla que hi ha bastant consens de que aquesta és la barrera, tot i que alguns diuen que una mica abans, una mica després, però vaja, a partir dels 50 anys se'ls envia una carta i se'ls envia un kit per recollir la femta. Llavors, aquesta femta s'estudia i se mira la presència de sang oculta, amb uns tests que són bastant sensibles. I llavors, a totes aquestes persones, tot el que surti positiu, se li hauria de fer una colonoscòpia per veure quina és la causa. Què detectem amb això? No tots els que surten positius se'ls troba alguna cosa, o sigui, perquè pot ser que surti positiu perquè hi hagi alguna hemorroide o alguna cosa així. Més o menys se pensa que el 50% dels que surten positius després no es trobaran lesions significatives en la colonoscòpia. Però sí que tot el que surt positiu s'hauria de fer una colonoscòpia. Mm. I què es pot trobar a la colonoscòpia? O bé hi ha un càncer establert, que de lo que es tracta és de que si aquesta persona se li ha detectat abans de que tingui cap símptoma, aquest càncer estarà menys avançat que si esperem a que apareguin els símptomes.
Perquè quan apareixen els símptomes... I per tant, s'hi podrà fer normalment... més coses?
Sí, això té un gran impacte en la supervivència, sobretot el diagnòstic precoç, el tractament precoç, com l'estadificació d'aquest càncer, com sigui un grau més baix d'evolució, doncs el pronòstic, evidentment, és millor, és molt millor. Això és una gran avantatge, sobretot de cara a la supervivència. De fet, amb aquest test de sang oculta en femta, que es faria cada 2 anys, si es fa això... Hi ha estudis que diuen que si es fa aquest test a la població general a partir dels 50 anys, se poden evitar 1 de cada 3 morts per càncer colorectal.
Déu-n'hi-do.
Això és molt fort.
Déu-n'hi-do.
És una gran quantitat. Sí. Mm-hmm. Sí, sí.
Si et sembla, ja que anem avançant amb el temps, parlem una mica de si malauradament amb una persona no se li ha fet cap prova de cribatge ni coses d'aquestes, no s'ha detectat res.
Sí.
Quins són els símptomes que poden orientar a la persona o que la poden avisar una mica de que vagi a veure el seu equip de salut, doncs per assabentar-se de com està, perquè el millor té que fer més proves per a veure si pateix alguna alteració de les que hem estat parlant.
Sí. El problema és que en les primeres fases de la malaltia no hi ha cap símptoma. Llavors, clar, per això fem un cribratge, no? Uh-huh. Perquè per evitar això. En les primeres fases no hi ha símptomes, o sigui, la persona es troba bé i no sap què fer això dintre del seu cos. Després, quan ja comencen a aparèixer els símptomes, aquests són... Un dels més característics és la sang a la femta. També depèn una miqueta de lo gran que sigui el tumor, de l'extensió i de la localització, més o menys a prop de la sortida que és l'anus, no? Mm-hmm. L'aparició de sang a la femta sempre ha de cridar l'atenció, no s'ha d'atribuir mai a unes hemorroides o a una fissura, a no ser que realment quedi demostrat que és per això. O sigui, sempre ha de ser un signe d'alarma. Jo crec que és el símptoma o el signe principal que ha de fer encendre totes les alarmes. Després hi ha una altra, que és una pèrdua de pes no justificada. Això, diguem que és més general, no és tan atribuïble a càncer colorectal, però sí que pot ser un indicatiu de que hi hagi algun tipus de càncer abdominal. Com que el de color i recte és el més freqüent, doncs sempre pensem que el que hem de descartar primer és aquest, la pèrdua de pes. O sigui, sang a la femta, pèrdua de pes. Després, altres, algunes molèsties abdominals i, sobretot, l'alteració en el ritme de la
ventre.
Sí. O sigui, la persona que normalment va bé i passa a anar restrenyida o passa a tenir diarrea, o que anava restrenyida i ara té diarrea, o que anava amb diarrea i ara té restrenyiment, o que va alternant una cosa i l'altra, tots aquests trastorns del ritme intestinal o la presència de femta encintada, que dius és que les caques són més fines o més... No? Perquè això pot indicar que hi hagi una part més prima en el budell prima a conseqüència d'un tumor, en el budell gros. No? Llavors, tots aquests símptomes, o sigui, el de la sang a la femta, pèrdua de pes, alteració del ritme, i després també una anèmia, sobretot una anèmia per dèficit de ferro, que això ho sap veure un metge.
Sí, això, d'entrada...
De salut. Uh-huh. Sí.
D'entrada primària, com quan fem les analítiques que fem de forma habitual, pues, gairebé a molta gent de forma anual, sobretot a partir d'una certa edat, sí. Pues, si es detecta alguna alteració de l'hemograma o de l'hematocrit que ens pugui marcar alguna certa anèmia, pues, després s'han de fer uns estudis més profunds d'aquesta qüestió per saber si hi ha alguna cosa més al darrere de tot plegat.
Exacte. A veure si l'anèmia és per dèficit de ferro i que no estigui injustificada per altra causa, evidentment, uh-huh. I que sigui de nova instauració també, igual que tots els símptomes. O sigui, una de les coses importants dels símptomes, a part d'aquests que són molt pocs, en realitat, no? Sobretot és que siguin uns símptomes de nova aparició, que siguin persistents, i a més que tinguin una tendència a empitjorar, no a millorar, no? Perquè aquell que treu sang i després deixa de treure durant un munt de temps i després torna una miqueta i torna a parar. O sigui, això no és ni persistent ni amb tendència a l'empitjorament. Uh-huh. Això és el que ens ha de fer saltar les alarmes.
Uh-huh. I si sí, malauradament se detecta de que hi ha se detecta una tumoració a nivell de color rectal, que és el que estem parlant,
sí.
Quin tipus de tractament és el que se sol fer? També és molt, se tendeix a fer tractaments molt personalitzats. Darrerament se n'està parlant molt, que cada cas és, i cada persona és un món.
Sí.
Amb totes les malalties, però amb aquestes d'aquest estil, cada vegada se'n parla més. Però a grans trets, quins serien els tractaments que es fa en aquest tipus de càncer?
A grans trets, bueno, el primer de tot, evidentment, fer un estudi d'extensió, perquè a part de que cada persona també se tracti d'una manera, també s'ha de tenir molt en compte que, dependent de l'extensió de la malaltia, doncs se podrà fer una cosa o una altra. En la majoria dels casos es poden operar, i el tractament d'elecció és la cirurgia, és l'operació. L'operació que consisteix en treure el segment de budell gros que conté el tumor amb tots els seus ganglis, amb tot, o sigui, una cirurgia arreglada oncològica. És el que se'n diu la colectomia.
Uh-huh.
Actualment s'atendeix molt a fer, sempre que es pugui, per la laparoscòpia. Això ajuda moltíssim a la recuperació. O sigui, la recuperació de després de la intervenció és molt més curta i també les complicacions són menors amb la laparoscòpia.
I això ha acompanyat, encabat, segurament, d'algun tipus de tractament de quimioteràpia o altres per mirar de deixar net tot allò que hagi pogut quedar de restes a la zona que dins el cos, diguéssim, perquè sempre poden quedar algun residu, diguéssim, malgrat que es intenti treure la tumoració sencera, doncs sempre poden quedar algun tipus de residus, i això suposo que es deu tindre que acompanyar d'algun tractament a nivell de quimioteràpia.
No sempre és necessari. D'aquí l'important del que deien l'estadificació, l'estudi d'extensió. Aquí tenim dues consideracions. Una és abans de l'operació i una altra després. O sigui, no sempre un tractament de quimio o radioteràpia s'ha de fer després de la intervenció. De vegades se fa abans. Llavors, el que es fa és aquest estudi d'extensió previ a la cirurgia i en funció de les troballes s'ha vist que millora el resultat si primer se fa en alguns casos. Si es fa quimioteràpia i radioteràpia només se fa en cas de que el càncer sigui de recte, o sigui de colon no rectal, no es fa radioteràpia. Uh-huh. De vegades se fa abans, de vegades se fa després, de vegades se fa abans i després, i de vegades no es fa. Uh-huh. Bueno, radioteràpia normalment només es fa una vegada, o sigui, no s'acostuma a repetir perquè ja s'administra la dosi, o sigui, un cop s'ha administrat aquesta dosi no es pot repetir, no? Però la quimioteràpia a vegades és abans i després. I hi ha casos que, afortunadament, i cada cop més, perquè cada cop tendim a fer un diagnòstic més precoç, doncs ens trobem en uns estadis poc avançats que no requereixen quimioteràpia abans i que un cop analitzada la peça quirúrgica, o sigui, un cop s'envia
la biòpsia,
l'anatomia patològica, sabeu que doncs, no hi ha ganglis, que el tumor no és massa extens i que tampoc necessita un tractament complementari després. Uh-huh. Ens trobem en bastants casos d'aquests. No és potser el més comú, però ens trobem.
El que hem parlat de la cirurgia en aquest tipus de càncers, de vegades, no sempre, però en algunes cases que no es pot fer el que nosaltres diem anastomosi, és a dir, juntar les dues parts, sí, acaba amb el que es diu una ostomia. També és veritat que a vegades aquestes ostomies són temporals i després se poden acabar tornant a ajuntar. Parlem una mica de les ostomies. Les ostomies, recordem a la gent, és una sortida de la femta per un lloc que no toca, doncs perquè s'ha fet una recessió. En quins casos se deixa ostomia? Quan passa això?
A veure, la ostomia definitiva és quan el tumor està molt a baix i no permet, com deies tu, fer una anastomosi, o sigui, ajuntar la part de dalt amb la part de baix després de treure el segment de colon o recte. Quan és un càncer de recte i és molt baix, i a vegades que ja no es pot, no hi ha puesto per fer l'anastomosi, en aquests casos s'ha de treure tot el recte, s'ha de tancar a baix i llavors aquesta persona sí que tindrà una ostomia definitiva i això serà ja per tota la resta de la seva vida. Cada cop s'atendeix més a intentar... s'aconsegueix arribar més a baix a fer la sutura. O sigui, hi ha un límit també, hi ha un sostre, no? Però s'atendeix cada cop més a fer una sutura més baixa. I ara, en els darrers anys, s'està fent el que se'n diu una heliostomia de descàrrega, en molts casos, per protegir aquesta sutura. Llavors s'exclou el pas de femta per aquí durant un temps, durant uns mesos, per deixar que això cicatritzi. I després aquesta ileostomia es fa. Això s'aboca el budell prim a la pell. Després hi ha altres ostomies que no són definitives, que de vegades se fan sobretot quan se fa una operació d'urgència. O sigui, quan la persona, aquest tumor, li produeix, per exemple, una obstrucció intestinal i s'ha d'operar d'urgència sense preparació, que el colon ha tingut un patiment vascular perquè ha estat molt dilatat i no està en condicions de fer una sutura perquè pensem que després no enganxarà, no cicatritzarà. Llavors se fa una colostomia temporal, se tanca la part de baix i se deixa la part de l'abocada a la pell i al cap d'un temps doncs això es pot refer. Uh-huh. Se pot refer el trànsit intestinal amb una sutura. Uh-huh. És una segona intervenció, evidentment, en aquest cas.
Joan, el temps sense estirar està tirant a sobre, ja estem gairebé al final de l'entrevista. Voldries afegir alguna cosa que no haguem tocat o que no haguem parlat durant el programa en referència al càncer colorectal?
Home, que no haguem tocat, no. Que potser hem passat una miqueta de puntetes o potser no tant de puntetes, però que és molt important el diagnòstic precoç perquè té un gran impacte en la supervivència. Que a la més mínima que una persona tingui aquests símptomes, sobretot si són nous persistents que tendeixen a empitjorar, que consulti al seu metge de família, que vagi al seu centre de salut, i si la simptomatologia persisteix, persistir també amb aquesta consulta, perquè moltes vegades els professionals de la salut igual no hi donem la importància que té aquell cas, doncs perquè fins i tot el pacient igual per temor a tenir alguna cosa, igual ho disfressa una miqueta i diu que no és tan greu com ho és, i que jo crec que amb això s'ha de ser molt planer, molt directe. Me refereixo als pacients, han d'anar allà i dir, escolti, miri, jo vull descartar que no tingui un tumor perquè estic creient sang per la femta o perquè m'he aprimat o per lo que sigui, faci amb el que m'hagi de fer. I persistir en aquest sentit. Mm-hmm. Persistir. Si el símptoma persisteix, el pacient ha de persistir.
I bueno, i sapigué que si algú té algun antecedent familiar directe, pues, sí, com sí, hem dit, pues, també diguéssim que té que tindre més en compte tot plegat i ficar-se en mans de l'atenció primària, que és el primer esglaó una mica de la salut, pues, per mirar d'entrar en els estudis pertinents. Que, per cert, durant quant de temps se fa el seguiment d'una persona que, suposo que també dependrà dels casos, d'una persona que ha estat operada d'aquestes neos colorectals? Es fa durant molts anys?
Home, es fa durant uns quants anys, depèn una miqueta de l'edat, també, no? De l'edat i de l'estat físic, perquè el seguiment se fa per colonoscòpia, i la colonoscòpia és una prova invasiva, té uns certs riscos, eh? I a partir de determinades edats, si les proves han sortit negatives sempre, és que això depèn una miqueta dels resultats. O sigui, no es pot
generalitzar
una pauta única i general, perquè si durant tot el seguiment no es troba cap pòlip, que els pòlips són lesions precursores de càncer de colon, la majoria dels càncers de colon neixen en un pòlip. Llavors, quan se fa el seguiment de la persona, se'ls fa una sèrie de proves, no només la colonoscòpia, per veure que no hi hagi el que se'n diu una recidiva, que és que torni a sortir el tumor amb una zona nova o que aparegui una metàstasi nova, o bé que apareixin noves lesions precursores. Si apareixen noves lesions precursores, s'ha de continuar fent el seguiment. Uh-huh. El que sí que està clar és que una persona a partir dels 80, 83, 84 anys, o sigui, ja ens hem de replantejar si val la pena continuar-lo sometent a colonoscòpies de seguiment, sobretot si ja fa bastants anys que estan sortint normals. Llavors, uh-huh. Si ja no hi ha un límit establert, perquè s'ha d'individualitzar cada cas, però
s'ha de tenir en compte.
A partir de més dels 80 anys s'ha d'individualitzar molt i en molts casos ja no, potser ja no cal fer seguiment. Mm.
Bé, doncs, com dèiem, el temps ens ha tirat a sobre. Moltes gràcies per haver atès els telèfons de Ràdio Falset.
Gràcies a vosaltres.
I
ha estat un plaer.
I esperem que, bueno, tot plegat serveixi una mica, pues, per la tasca que intentem tota la gent del món de la salut, que és donar a conèixer una mica tot plegat, doncs perquè la gent sigui una mica més sabedora i aconseguim una mica això, que aquestes malalties se descobreixin abans i que, per tant, en puguem fer alguna cosa més.
Espere.
Moltes gràcies.
Sí, moltes gràcies.
I fins aquí el darrer Fem Salut de la temporada 2014-2015.
Hem estat en tots vosaltres l'Olegue, la Clàudia i l'Armand, i a la part tècnica el Jordi. Ens podreu tornar a escoltar el diumenge a les 7 de la tarda o el dimarts a les 8 del vespre.
O també a la web de Ràdio Falset, sempre que vulgueu.
Ara us deixem amb el Fent Camí.
No sense abans de desitjar-vos un estiu ple de salut i entreteniment.
Ens retrobem a la tarda. Ara us deixem amb bona companyia.
Adéu-siau
i fins aviat.